Avui és l'aniversari de molts músics. Bon vespre, amics, i benvinguts tots al programa 2414 del Crepuscle en 100 estels. Vos saluda en Tomeu Arell. Avui és dijous 25 de març, un dia ple d'efemèrides musicals, ja que tal dia com avui varen néixer o varen morir molts de músics, com per exemple Béla Bartók, Claude Debussy, Roberto Chapí, Elton John, Aretha Franklin, Mina i molts d'altres. Per això, al final, recordarem un d'ells. Doncs va bé. I triam Elton John. No sé si és una bona elecció. Bielvic, què opines tu? Fet d'en Elton o...
Mira si som d'Elton, que ho... sí. Som un damnificat de la Covid, perquè en Elton John havia de fer un concert a Barcelona, si no record malament, sí. Dia 2 d'octubre.
Vaig sentir parlar d'això.
Jo tenia entrades, i tenia viatge, i tenia hotel, tenia de tot per anar-hi en aquest concert. O sigui que...
I què s'ha sabut d'això?
Que se va pocs... En principi està posposat per l'octubre d'enguany.
No... Ah, un any, sí, un any just.
Sí, un any just. Ah. El que no sé és si s'arribarà a fer o no, perquè en el ritme de vacunació que anem, no sé jo, no tenc massa esperances.
Sí, home, en Joan Roca i jo pensam que quan estiguem jubilats ja estarem vacunats, o no? M'ho fan de molt, no. Perquè som molt joves, però...
O no.
O no, no se sap.
Tu penses que la jubilació és com això de l'horitzó, eh? Com més a prop te fas, més en fora se fa ell.
Sí.
Per tant, però, jubilació...
Nosaltres, alerta, que quedi clar que nosaltres som joveníssims, el que passa que això de la vacunació va tan lent que igual sí que... Mai se sap, mai se sap.
Bé, jo estic a mig vacunar, t'he de dir.
Ah, sí, és vera, que tu ja tens, és vera. Sí, però és que tu ets molt jove, ja t'ho he dit. Tu ets de la generació dels valents de l'AstraZeneca.
Jo estic AstraZeneca't, primera dosi.
Ets l'únic crepuscular immune.
Sí.
Pseudo-immune.
No, tu, escolta, tu que ets... no, la primera dosi tu... ja fa cosa. No te'n fa cosa, sí.
Mira, tinc les os. Els anglesos els han vacunat en la primera, no, només? O, ai, no, vaja, sobretot en la primera. I llavors fan una primera tongada i llavors si queda, després ja...
No ho sé. Lo que, a veure, que sí. Per després de vacances de Pasqua, a veure si vos puc preparar... L'altre dia vaig llegir mig de passada que sí. Resulta que els israelians han aconseguit vacunar tanta gent tan aviat. Tothom diu que pagant, val? El que passa és que vaig tenir pistes l'altre dia de que no han pagat en dades.
Uep.
Han pagat en dades.
Ah, en dades dels seus ciutadans.
Això mateix, dades mèdiques dels ciutadans. Home.
I amb quina vacuna principalment t'han vacunat?
Ah, no ho sé, per mi que era la primera, per mi que era Pfizer, però no me facis molt de cas. Però,
Pfizer. Però se'ls reclamava, crec que també AstraZeneca, que havien venut...
també dades?
No, que havien venut part de lo que tocava venir a la Unió Europea, havia anat a parar a Israel. Que de les formes és poca cosa, perquè tampoc és un país tan poblat, però vaja. I que també és vera, segons diuen, que en part han tingut aquest èxit perquè no han vacunat en els palestins, en els palestins de Cisjordània i Gaza.
Això és un altre història.
Per algunes coses és territori seu, però per altres coses no ho és. Diuen.
Com a títol de novel·la negra, això de dades i xeringues, queda molt...
Dades i xeringues.
Sí.
Joan Roca, perquè bé, en enviat no li ha demanat avui d'acabar aquesta secció teva de ciència.
Ah, me la demanes a mi ara, mira.
Sí, enviat, perdó.
Hem de tenir un petit repàs d'en Baselga, que me'ls va deixar fa uns quants dies, que és capdavanter investigador de càncer. Puc aprofitar per recomanar l'entrevista de dimarts que ve en aquest mateix programa en el senyor Massutí.
Sí,
començarem a deixar una altra d'aquestes bones entrevistes. Mos parlarà una miqueta d'ell, m'imagino, supòs. Te parlaré de el primer nanosatèl·lit català.
Ui, nanosatèl·lit.
Sí, i contarem una miqueta per què serveix i aquestes coses.
Però no és tan nano, perquè nano a mi me sona com que és una cosa minúscula, però no, nano vol dir que és petit.
És petit en comparació amb els altres.
Però vaja, que no és de laboratori.
No, està ja allà dalt donant voltes, eh? Vull dir que...
Ah, però tu dius nanosegon, nano no sé què, és que és una cosa...
No.
Però, perdona, però, Tomeu, però és que en Biel deia que era català per lo de nano, no?
Nano.
No.
Ah, no,
era per les dimensions. Però després te diré, com l'han batiat.
Va, i això ho contaràs avui?
Sí.
Però això serà la segona part del programa, perquè la primera, en Joan Roca ens ha de donar el sentit de la vida.
Sí, però jo vos donaré una estona per pensar. Jo volia proposar un repte, i llavors durant la secció, cap al final d'ella, vos donaria la solució, si no hi ha hagut solució per part vostra. I té a veure amb un personatge que també podria tenir a veure amb avui, com a efemèride. Ja que parlaves de música i de músics, la qüestió seria la següent. Imagineu, una mescla de dos conceptes o dos fets. Per una banda, una òpera sí, de repertori molt popular, molt famosa, que se va estrenar molt a finals del segle XIX en un context social de conflicte, una òpera, aquesta òpera. I llavors la imatge que molt sovint nosaltres en parlam de, per desgràcia, molt de joves d'avui en dia. Per tant, juguem amb aquests conceptes. Una òpera de repertori molt famosa, estrenada molt a finals del segle XIX, tant a finals que quasi ja al segle XX, i llavors un terme que serveix per descriure, per desgràcia, a molt de joves d'avui en dia. Si juntem aquests conceptes, de quin personatge estaríem parlant? Després en parlarem.
I de tot això en aquest programa d'avui, que és el 1314 a Ona Mediterrània, que com sempre produeix na Maria Moreno i que compta en el control tècnic amb... Bé, Joan Roca, ens has deixat fa una estona amb aquest dubte de veure que de què va aquesta mescla que has dit de, per la teva secció. Compte'ns.
Més tard vos diré, si no m'ho deia vosaltres, vos diré quina és la solució d'aquesta
òpera.
Aquest parell. Però jo volia començar amb una referència cinematogràfica, perquè estic ansiós per veure-la, perquè me parla molt bé d'aquesta pel·lícula. L'altre dia vos comentava que dia 25 d'abril, per tant, d'aquí un mes, exacte, se donen els Oscars i que sembla ser que la cosa estarà entre Mank i Nomadland. Ja en vam parlar, són pel·lícules molt distintes. Però ara volia parlar d'una altra categoria d'Oscars, que és l'Oscar, la pel·lícula, millor pel·lícula, en llengua no anglesa. I d'entre les diferents candidates sembla ser que la que és més favorita, sembla ser que tothom dona per fet que serà per aquesta pel·lícula Oscar, veurem, és una pel·lícula danesa que es diu Una altra ronda, i dirigida per un director danès que anomenat Thomas Vinterberg, que va fer una pel·lícula molt interessant fa 7 o 8 anys, que és de La caça, també protagonitzada per Mads Mikkelsen, que és un poc el seu actor fetitxe. Aquesta pel·lícula danesa, que es diu Una altra ronda, i que de fet en títol original és Ruk, sospit que no, la traducció no és molt literal, no sé què vol dir Ruk, però en fi, Una altra ronda no me sona. És un tema interessant perquè no es planteja, sembla una bufonada, però sembla que és una pel·lícula molt bona. Quatre professors que decideixen fer una espècie d'experiment social, i intenten demostrar-se a ells i en el món que una persona amb un determinat nivell d'alcohol en sang, de forma constant, sense que sigui alcoholisme, però donar-li un poquet de la botella, això te fa rendir molt millor a diferents aspectes de la vida, per exemple, és professional. És a dir, decideixen anar a classe, a fer classe, begudets.
Però begudats vol dir alegres o vol dir...
Bueno, que un increcendo.
Bueno, vol dir que te lleven punts, te llevarien punts del carnet de conduir.
No sé què dir-te. És a dir, anem a fer classe, begudats, mem si poden demostrar que són més eficients, que són millors fent classe. Jo no sé si és el destí que ens esperen els docents, el fet d'anar begudats davant el panorama que ens espera, o si és simplement un divertimento. Digues, Biar.
Si voleu ser anècdota, certa, vull dir, perquè la vaig viure, ja vaig tenir un professor tercer de carrera que en aquell moment hi havia un grup de matí i un grup d'hora baixa, i ell mos comentava que en el grup d'hora baixa anava 3 o 4 temes més en banc que nosaltres, diu, perquè l'hora baixa jo ja duc 3 o 4 gintònics damunt.
No sé, si podria...
Ja ho deixo aquí,
Sí, i, era però... i trobes que era més fluida la classe, no?
No sé, ja anaves de matins.
No vares tenir mai l'interès d'anar a una classe d'hora baixa per veure...
No, és la veritat.
I has estat massa, això.
De totes formes, nos venen un temps, un futur, futures reformes educatives, nous currículums, que jo crec que no tant per poder ser més eficients, sinó per poder assumir el que no es ve, no sé si 4 gintònics, però 3 i mig.
En termes d'això,
ja que avui na Maria no és... I un poc,
aprofitarem que no... Na Maria no és, des d'aquí la saludam, però sí, avui no hi pot ser, i aprofitarem que no és per dir qualque barbaritat. Vinga, digues.
S'estan mullant un sèrie de globus sonda sobre els currículums i se parla, clar, del típic. No? Competències digitals, fantàstic. Plurilingüístic, que és el nom ràpid manejar 58 idiomes, segurament cap d'ells gens bé, però en fi, molt bé, fantàstic. I hi ha una novetat. Sabeu que els gurús de les noves metodologies han vist que seria important que els alumnes en la secundària tinguessin un important aparell que els protegís davant les fake news.
Hi haurà una assignatura de fake news
per detectar fake news. I jo me demano, no serà vera, no sé, jo crec que és vera, que la millor forma d'estar un poquet protegits, un poquet, només un poquet, davant les fake news i l'allau d'informació falsa que ens en revolta, és tenir una sòlida formació en filosofia, en literatura, en història, en raonament matemàtic, en cultura científica. No serà que aquesta cultura, una sòlida cultura, la millor forma de protegir la gent davant les fake news? Dic jo,
un doi de carca,
però jo crec que la millor forma d'aconseguir que els ciutadans, no només els joves i no tan joves, tinguin una certa capa de protecció davant les fake news és, efectivament, continguts i dotar d'una ampla i sòlida base cultural a les persones.
Però hi ha molt de debat, d'això.
Jo me tem que no van per aquí estirs, sinó que faran una assignatura transversal que no sé com, tema 1. Detectem una fake news. Bé, i com? Si no saps qui és el comte de Romanones, per exemple. Per exemple, no? O qui era en Rabelais, o qui era en Leibniz. Ni res del que podien plantejar-se aquestes persones en els seus moments històrics. Crec que la millor forma de prevenir això, la contaminació, és una sort de cultura, però m'entén que no va per aquí,
I sobretot de cara a que no te prenguin el pèl des de polítics fins a empreses que te volen vendre coses, gent que te vol embaucar, en fi, ja.
Mira, parlant de fakes, anem a plantejar-ne possiblement una de fake, perquè jo crec que és un fake. Ja fa temps que va circular i s'ha fet un poc trending topic se rumor de que en Mateo Prats Sagasta, tothom sap qui és, aquell polític important espanyol del darrer quart del segle, segona meitat del segle XIX, i que era juntament en Cánovas el gran animador de la restauració, el polític liberal, Sagasta, havia dit una vegada que, i estic parlant de 1870, quan Espanya s'acaba rei, recorda allò de...
En Amadeu.
Noia i en Prim s'acaben rei, que feien un càsting per un rei, un rei que no fos borbònic, que fos diferent, que fos modern, que fos progressista, perquè era una república, que en Sagasta havia dit a un Consell de Ministres, just uns minuts més tard de saber-se que Antonio d'Orleans havia mort en Enrique de Borbón a un duel, que evidentment aquest senyor, Antonio d'Orleans, s'havia descartat a si mateix, perquè els espanyols mai voldrien tenir un rei en ses mans tacades de sang, i molt menys d'un parent seu, eren cosins.
Veig per on va.
Que segurament és una fake, perquè segurament en Sagasta no vol dir mai això. Ve molt a col·lació, perquè hem de recordar, que cada any ho recordam, no pot ser d'altra forma, que el dia 29 de març, vull dir 25 dijous, 29 de març és dilluns, farà 65 anys, per cert. 65 anys, per tant, ja arriba una edat provecta aquesta efemèride. Farà 65 anys que en Juan Carlos de Borbón va matar. Juan Carlos el homicida, va matar el seu germà menor a Estoril d'un tret en el cap. I clar, això ja és sabut i conegut, però clar, el tema és per què no s'ha de fer res mai la justícia, perquè clar, aquest senyor que era inviolable quan era rei, i que se demostra que continua sent inviolable quan ja és rei emèrit, ara descobrim, ara sabem, i escorrem, que
també inviolable,
no hem de ser res, quan era un jove de 18 anys, ja era inviolable, perquè qualsevol tribunal mínimament eficient hagués qualificat allò de, com a mínim, homicidi involuntari. Perquè clar, llavors el seu defensor diuen, clar, també s'ha dit que allò podia ser una cosa feta post. No, recordem que Alfons de Borbó era un germà menor, per tant no era rival d'en Juanca,
Però això és curiós, perquè la gent normalment no te diria que disculpi un assassinat, però la gent veu normal que matis en el teu germà gran perquè fa tu el tron, no? És curiós que la gent això ho té assumit. Ara, matar el germà petit, això no...
No, i moltes vegades també se diu que, jo això ho he dit moltes vegades també, el fet que fos sense voler, segur que va sense voler, és en benefici d'en Juanca, i jo crec que és un demèrit. Perquè el meu argument és, si hagués estat un crim planificat, un assassinat, evidentment seria més greu que un homicidi involuntari, o un homicidi imprudent, que potser seria el cas dels que estan parlant. Bueno, és que aquest senyor, en Juanca, que tenia 18 anys, era major d'edat, no és important deixar-ho clar, no era menor d'edat.
A vegades sembla que era un nen.
Tenia 18 anys fets, complits, feia dos mesos i pico que tenia 18 anys, quan Juanca havia nascut el mes de gener del 38, i el 56 tenia 18 anys i dos mesos i busques. Bé, idò, clar, el fet que fos un accident és pitjor encara, perquè el meu raonament és una persona normal, si té la desgràcia de matar qualcú, i més un germà, amb un tret en el cap, així com tu i jo som de fora virtualment, vull dir, així a uns metres, pegar un tret en el cap a qualcú, o un germà teu, veus com es forat, es fa en el front, i te passa aquesta desgràcia, perquè és una desgràcia per en el fons, però també és una desgràcia per tu, te manca de per vida. Si ets una persona normal, no tornes a agafar una arma de foc en sa vida. Ara, per seguir sent una persona que agafi armes, ha de ser un tarat. Aquest és el meu argument. Potser són jo els tarats, no ho sé, però jo crec que una persona que té aquesta desgràcia a sa vida mai més agafa res, ni un tiratxines, res.
Però és que crec que tu i jo, en Biel, no som equiparables en aquest tipus de gent. És a dir, el que nosaltres consideram d'un tarat, pues, aquest tipus de personatge, pues, ho heu entrat dins gajes de l'oficio. O sigui, és que són coses que passen, això. Però és terrible, no? Que... I sobretot, com, el que tu dius, com se va amagar en aquell moment, jo crec que ho he llegit, això, que Don Juan, son pare, va... que se va enfadar moltíssim, home, te maten un fill teu, supos que t'enfades, no? Però que en fi, que se va preparar tot perquè no hi hagués preguntes, perquè no hi hagués investigació, etc.
Quin tipus d'investigació, cap tipus de responsabilitat, sí, sí. Res. Hi, ha, ha. Fantàstic, fenomenal. Bueno, men, ha arribat el moment de dir-vos quina és la resposta a l'enigma que vos havíeu plantejat. Recordeu, una òpera de repertori molt famosa, estrenada a final del segle XIX, molt final del segle XIX, i una categoria de, bueno, joves que no fan ni una cosa ni l'altra. I que això tenia a veure amb el nom d'un personatge que té a veure amb el dia d'avui. I efectivament, lògicament, com en Biel està insinuant, estan parlant d'Arturo Toscanini.
Ai, Toscanini, Toscanini.
Que va néixer un 25 de març de 1867. Va néixer a Parma, que era violoncel·lista, i evidentment molt conegut per ser director d'orquestra. I va morir a Nova York. De fet, aquesta persona va tenir molta activitat amb Amèrica. Va néixer a Itàlia, sí, a Parma, abans que Itàlia existís, però sí. Després la seva carrera va tenir també a Europa, però, per exemple, va dirigir qualque vegada l'orquestra del Festival de Bayreuth, qualque vegada. Hi va també a Salzburg, a Viena, evidentment a l'escala de Milà, però la seva carrera va tenir molta veure amb Amèrica i amb els Estats Units. I que, de fet, el primer pic que va dirigir una orquestra va ser bastant accidental, perquè una orquestra italiana, de la que ell formava part com a violoncel·lista, estava de gira per Brasil, estic parlant de l'any 1886, tenia 19 anys, i estaven, aquesta orquestra estava, bueno, era una òpera, era Aida, i sembla ser que el director ho feia molt malament, el director d'orquestra ho feia molt malament, tan malament que el públic, ja sabem que els brasilers són de sang calenta, però vaja, el públic s'ha posat a xiular d'una forma tal que el director se va venir baix i va partir.
Va abandonar.
Se'n va anar bramant, va dir adéu, se'n va anar i va deixar muses allà amb pots i sense director, no? I entre els músics van decidir que la persona que havia de seguir dirigint era ell, un jove violoncel·lista de 9 anys que per la vida tenia noció de direcció d'orquestra, i diu, vinga, tu dirigeix. I va ser la primera vegada que Toscanini va dirigir una orquestra a Rio de Janeiro, amb unes condicions, en fi, no són les millors per debutar, però va fer tan bé, per lo vist, que la seva carrera va ser meteòrica. Res, 10 anys més tard estava dirigint l'orquestra de l'Escala de Milà.
No? I d'on li va anar bé això?
Va ser, per cert, el director que va dirigir l'orquestra a l'Escala quan s'estrena de Turandot, la darrera òpera de Puccini, i aquella balada, per cert, qui estava cantant el paper de Calaf era en Fleta, ni més ni menys, en Miguel Fleta, que era un cantant espanyol, aragonès, molt versàtil, tan versàtil que tant li era cantar Cirne de Riego com Escala al Sol, una cosa
molt versàtil.
Me referent no a nivell vocal, que també, sinó a nivell ideològic. Per tant, fixeu-vos, Toscanini. Bé, i música per acabar avui, a mi se m'acudia, tinc una cosa pendent, he de dir-vos, tinc una cosa pendent, però me la guardo per un altre dia, pot ser més temps. L'altre dia de pagès, en Biel feia esment en allò de Neandertals. Recordes, Biel, que vas treure la teva secció, més si els Neandertals tenien capacitat per parlar, a conseqüència d'uns elements que podien, de la seva fisiologia, en definitiva.
Totalment, ho has dit molt bé.
I a mi, clar, el tema del Neandertal sempre m'ha interessat moltíssim. I de fet, jo fa de més 20 anys era lector compulsiu de publicacions que s'havien fet en aquell moment arrel de les troballes de Tatapuerca, sobretot record alguns llibres publicats per Eudald Carbonell, que era un dels principals directors del jaciment de Tatapuerca. Ho dic perquè fa molt poquet ha sortit un llibre de l'editorial Alfaguara que l'estic llegint ara i és interessant. És un mà a mà entre en Juan José Millás i en Juan Luis Arzuaga, que és un altre dels referents de Yacimiento de Atapuerca. I es diu que el llibre La vida contada per un sapiens a un neandertal. Se suposa que el sapiens és Arzuaga i el neandertal és en Millàs, no? L'escriptor és en Millàs i ell se reconeix com a neandertal, no? I clar, en Arzuaga du excursió diferents vegades al llarg del llibre i li va contant coses i, en fi, és una lectura amable, interessant, jo molt la recomano. Alfaguara és d'enguany, de final de 2020 va sortir. Alfaguara, Juan José Millàs, Juan Luis Arzuaga com a coautor, tot i que és redactor, és escriptor, és neandertal, vaja, La vida contada per un sapiens a un neandertal. Perquè el motiu per què els neandertals se van extingir és un motiu que a mi sempre m'ha interessat moltíssim. I sembla ser que, més que res, és una qüestió de que eren superiors. I se van extingir perquè eren superiors. Perquè eren superiors a nivell de capacitacions, fins i tot, en els sapiens, i eren superiors a nivell de força. I això va obligar a un medi hòstil com era aquell, on la força física comptava molt, en certa mesura va obligar a la població cromanyon, els sapiens europeus que convivien en els neandertals, a agrupar-se en grups humans més nombrosos, per fer front a l'amenaça que suposava els neandertals.
Per tant, el seu problema és que eren superiors, dius.
Tenien un potencial tant a nivell de capacitat com a nivell de domini físic, que de fet fossin estar per damunt dels neandertals. Clar, i grups humans de neandertals estaven formats per poques persones, per pocs individus, per grups de 5, 10, 15, i en canvi, per protegir-se d'aquesta amenaça, els sapiens, els cromanyons, sí, que eren els sapiens europeus, s'agrupaven en grups de més, de 60, 70, fins i tot. Clar, i això ens va empènyer a una idea que va ser la clau, que va ser la idea d'especialització. Quan estàs en 6 o 7 o 8 o 10, no tens per què especialitzar-te. Tots ho fem tot entre tots. Clar, si tu vas en un grup amb una manada de 70 individus, o t'especialitzes o és caos. I aquesta especialització és la que va empènyer en els sapiens a treure el màxim rendiment del seu potencial. I en canvi en neandertals no. I això és el que, en certa mesura, va empènyer en els neandertals a l'extinció i els sapiens no. Que no és vera, perquè hi ha una teoria que apunta, no és vera, hi ha una teoria que apunta que els sapiens europeus, els cromanyons, també se van extingir. O sigui, també no es van extingir.
I nosaltres qui som, idò?
Aquí està la qüestió. És a dir, les condicions duríssimes de vida de la darrera glaciació sembla que van provocar finalment l'extinció de neandertals, primer, i dels cromanyons un poc després, nosaltres. I nosaltres qui som? D'on sortim? Per lo vist, nosaltres som descendents de sapiens que s'havien establert, que havien emigrat a altres parts del món, que després van tornar a poblar Europa. Però el que són els homo sapiens europeus que existien en són neandertals, coexistien en són neandertals, aquests sembla que també se van extingir. Nosaltres seríem conseqüència d'una repoblació d'un terme molt més tard, quan la glaciació havia acabat, per part de sàpies que provenien de l'est, d'Àsia, on les condicions climàtiques eren més favorables. Sembla-se, eh? Bé, ja que penso rotllo, música per avui. Música per avui, i clar, avui dia 25 de març, tu has dit que si Debussy, que Chapí, jo Toscanini, que si Elton John, però atenció, si avui el 25, demà quin dia és? 26 de març de 1827. De 1827, qui va morir un 26 de març de 1827?
Molta gent.
El compositor més important de la història de la música, no ho sé, però el més important per nosaltres, per som contemporani, sí, i és Ludwig van Beethoven. Per tant, Beethoven va morir demà, divendres, per als anys, va morir un 26 de març de 1827, i jo trobo que havia d'acabar amb una música que fes honor a aquest senyor, molt important, però molt, és que més, és que més important en temes històrics, com a mínim, eh? Potser no tant en temes musicals, però sí en termes d'art contemporani, música contemporània. I aleshores, que millor que acabar amb un moment final de la seva novel·la sinfonia, que Cant, l'alegria, gran rock revolucionari que se va estrenar a Viena poc temps abans de morir.
Sí, fantàstic. Idò feim aquesta aturada musical ara i també feim una petita pausa i tornem tot una amb més seccions del Crepuscle en 100 estats.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Ha arribat a Mallorca el nou mètode Slow Dentistry, de la mà de la doctora Joana Maria Planes Mariano, especialista en pròtesis sobre implants. Fer odontologia slow no et s'ha pausat, és dedicar a cada pacient el temps necessari per aconseguir uns resultats excel·lents, segurs i de qualitat. Ja ho sabeu, podeu trobar la clínica dental Planes Mariano a Berenguer de Tornamira, número 9, primera, de vora el Cort Inglés de Jaume III, i tota la informació a la web planesmarianodental.com i també al telèfon 654-04-1351. La nostra feina és la vostra qualitat de vida i un bell somriure. Vos hi esperam.
Botiga Rural Son Caulelles vos ofereix pa fet en el forn de llenya, pastissos de tota mena, menjars preparats i fruita fresca cada dia. Sobretot, porcelleta, xot i pollastres fets en el forn de llenya. Tenim obert de dimarts a divendres de 8 a 3 i de 5 a 8 i mitja. Dissabtes, diumenges i festius de 8 a 3. Ens trobaràs al carrer de Nolesa 135 de la Cabaneta, a Marratxí. El nostre telèfon és 971 79 72 43.
Si voleu escoltar rock and roll, pop, folk, country, punk, reggae, música experimental, new wave, música ambient, escolta Copinya de Volta Verda, un repàs conscienciós i vertiginós a la música del segle XX. Cada dilluns, dijous, dimarts i dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ona Mediterrània.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Bé, ja hem fet pausa, hem escoltat música de Beethoven, hem fet pausa, sintonia de E pur si move. Vial Vic, avui notícies de ciència.
Bé,
com cada dijous.
Abans vull fer una petita reivindicació, ja que en Joan Roca parlava de Neandertals. Jo vull demanar, per favor, que la gent deixi d'utilitzar el terme Neandertal com a referent de primitiu, salvatge, violent,
sí,
limitant mental, etc. Perquè com més descobrim d'ells, més fascinants són, més interessants són, més intel·ligents ben que eren. Mira,
tot i que s'ha... Perdona, t'he de dir, no només la gent utilitza Neandertal, però Magnon també.
També.
Sento un sàpien, curiós.
També, però dius, mira, a veure, sí, amb molt poc temps hem descobert coses realment fascinants de lo que són els neandertals. Vull dir, hem descobert que tots nosaltres, és a dir, que se varen creuar en els sàpiens i que, per tant, tots nosaltres tenim una miqueta més o manco una part de la nostra genètica és d'origen neandertal. Hem descobert d'ells que... és cert que, com explicava en Joan Roca, pues feien petits grups socials, però en tenien. És una de les coses que se diu, no? Vull dir, la seva limitada capacitat de socialització és probablement un altre dels factors que va fer que els sàpiens guanyassin. No? Han descobert que també tenien... que feien instruments, és a dir, que per tant manipulaven instruments, creaven eines, etc. Han descobert que tenien una certa cultura funerària, han descobert que tenien cultures ornamentals, etc. La notícia que deien la setmana passada que el manco capacitat per poder xerrar i per tenir qualque forma de comunicació, d'idioma, de parla, per la vida pareix ser que també la capacitat, el manco, escoltau, sí,
en fi, que
interessant.
Mos llevam el capell.
Sí,
mos llevam el capell.
No, dir, és cert que se varen extingir, però no, no eren inferiors. Vull dir, com molt bé apuntava en Joan abans, no, vull dir, pur i simplement, uns s'adaptaren probablement millor que els altres i per això són els que varen perdurar i ja està.
Eren sí, diferents, pur i simplement.
I ja està.
Mm-hmm. Molt bé.
Una cosa s'ha de dir, que hermosos no ho eren massa, sembla ser. El cànon de bellesa, el nostre cànon de la bellesa, que clar, hermos, que vol dir hermos. Segons el nostre cànon de la bellesa, no ho eren massa.
Et sàpies d'aquella època, apostaria que tampoc ho eren, eh? D'aquella època, jo apostaria que tampoc ho eren massa, eh?
Pot ser, eren un poc més estilitzats.
No, no ho sé,
no ho sé.
Ara, bruts ho eren tots.
Deixar tots. Home, pensa que si higiene comença en el segle XX, pràcticament. O sigui que...
Bueno, i segon qui encara no li ha arribat.
Segon qui encara
tampoc. Jo crec que comença el segle XX i acaba en el segle XX. Però bon.
En fi.
Notícies de ciència.
Sí, una trista. Diumenge passat crec que era, mos va deixar... el gran científic, oncòleg, Josep Baselga. Mos va deixar en els 61 anys. M'ha agradat molt una cosa que he llegit d'ell, que el seu lema com a investigador era que els avanços que ha fet la ciència sempre havien d'arribar com més aviat millor en els pacients. I ja sabem que moltes de vegades és una de les coses que, a veure, la prudència científica imposa que les coses, que els avanços s'hagin de prendre en calma, llevat de com, per exemple, la pandèmia que nosaltres estem vivint ara, que tal vegada diguéssim necessiti d'una certa urgència. La prudència i els temps, en aquest cas, solen ser bons aliats de la ciència, ja ho sabem tot. Però també és cert que a vegades els propis avanços no arriben tot lo ràpid que tots voldrien i que tots mos agradaria, sobretot quan tractem de qüestions de salut, sobretot en aquest cas.
És així. No? Ens agradaria que tot fos molt més ràpid, sí, i no pot ser.
Ell va començar l'any 1959 a especialitzar-se, no, nascut l'any 1959, perdó, se va especialitzar en oncologia a l'Hospital Vall d'Hebron, després va anar a Sloan Kettering de Nova York. Allà va començar a desenvolupar el que són les teràpies moleculars contra el càncer i tots aquests tractaments individualitzats que a poc se van obrint camí i comencen a ser una autèntica realitat, és a dir, tots aquests treballs o aquesta nova via de tractament de càncer que consisteix fonamentalment en estimular el propi sistema immunològic de les persones per que sigui el propi cos degudament estimulat és que combati les cèl·lules canceroses. Va participar precisament en el desenvolupament de teràpies personalitzades en càncers de mama, de colorectals, etc. L'any 66, l'any 96, perdó, va tornar a l'Hospital Vall d'Hebron a dirigir el servei d'oncologia, va crear l'unitat d'investigació i teràpia molecular, va crear l'Institut d'Oncologia del propi Hospital Vall d'Hebron. L'any 2010 se'n va tornar a anar a l'Hospital General de Boston. Allà va dirigir la divisió d'oncologia i l'any 2012 va tornar a la Sloan Kettering de Nova York. L'any 2018 va ser quan va succeir l'episodi, diguem, una mica conflictiu, quan una sèrie de mitjans de comunicació varen treure el fet de que ell havia publicat diversos articles científics precisament sobre descobriments de tractament de càncer sense esmentar els seus vincles professionals amb una determinada entitat farmacèutica. Si bé s'ha de dir que a dia d'avui ningú ha rebatut les conclusions d'aquelles investigacions, és a dir, probablement sí que va amagar qualque, és a dir, no va declarar el seu vincle amb una farmacèutica o tal vegada el finançament que hi va proveir, però també s'ha de dir que ningú ha dit que aquelles treballes estiguessin equivocades o estiguessin esbiaixades, i que per tant podria ser un error, una falta de procediment, o si vols una petita...
que no era correcte, diguem, però...
Exacte, però que resultats sí que ho eren. És a dir, probablement ho hauria hagut de fer, però que resultats sí que ho eren, no? I a partir d'aquí pues, va haver de deixar el seu lloc, la seva responsabilitat a Sloan Kettering. L'any 2019 era precisament l'any en què se va vincular precisament a AstraZeneca, Joan Roca, la teva vacuna, no? I ho deixarem aquí, eh?
La nostra, me tem, perquè digues, crec que sí, inoculats.
Mos acabarà tocant a tots aquesta marca. Deixarem aquí que... bé, no direm el que ha fet el govern espanyol en les Illes Balears en termes de vacunes.
Nos ha inundat amb unes vacunes, però sí, no unes altres.
Me n'envia d'una marca i les altres les mos restringeix, no? No sabem ben bé per què, no sabem exactament. En fi, ho deixem aquí. I en la seva darrera aparició, intervenció pública, que va ser precisament una entrevista de ràdio que va fer RAC1 en el mes de novembre, doncs ell va dir, diu, d'aquí a final d'any començarem ja a tenir vacunes, diguéssim, va encertar, i l'estiu de l'any que ve ja començarem a dur una vida normal. La primera ho va encertar, la segon no sé jo si fos conscient o plenament conscient del ritme de vacunació que estan tenint ara, a veure si de veres acabarà sent una realitat o no. M'ha xocat molt la causa de la seva mort. La seva mort ha estat la malaltia de Creutzfeldt-Jakob. Vols sona de res? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
A mi me sona, però ara no te la sabria explicar.
Quan recordava els anys 90, la famosa malaltia de les vaques loques.
És que ara t'anava a dir, anava a comentar això, sí, me sonava, m'estava les vaques loques, no?
I aquesta malaltia, el que es diu, la malaltia espongiforme de cervell. Per la vista hi ha diverses variants, no sé si exactament la seva era la mateixa que acabava tenint les persones que consumien vísceres animals en mal estat, però... És una malaltia neurodegenerativa, per si és que mos escolten no ho saben, per la vida d'evolució molt molt ràpida i molt poc freqüent. Una autèntica llàstima.
Sí, a més, ara estic recordant quan hi va haver tot aquest fenomen i se'n va parlar a nivell mundial i sobretot a nivell europeu. que pareixia que, en fi, que havia d'haver unes repercussions molt més altes de lo que llavors hi va haver o de lo que va aparèixer en els mitjans de quant a número de morts, i jo record que hi havia visions una mica apocalíptiques. I això ja m'ho ha passat en distintes malalties, en distintes llavors també epidèmies, pandèmies, i és el que potser mos ha una mica fora de joc en el tema de, sí, de la Covid, no? Perquè la gent té memòria de recordar alguns, record això de les vaques boges, pareixia que, en fi, que havia d'afectar moltíssim a gran part dels europeus, que la nutrició, sí, l'alimentació s'hauria molt, molt perjudicada, sí, per tot això, no?
A veure, se va controlar molt bé, és a dir, les autoritats d'una forma molt coordinada, sí, totes se posaren a controlar tot el que era la distribució de carn, totes adoptaren, podríem dir exactament, el mateix patró preventiu, és a dir, eliminar les vísceres de totes les vedelles, eliminar tot el que era el sistema nerviós de, i retirar-ho dels circuits de comercialització, fer anàlisis també prèviament de l'escorxament dels animals, etc. Un procediment, vull dir, que ja hem vist que va donar uns fantàstics resultats i, diguéssim, se va aconseguir, sí, controlar perfectament.
Era molt més fàcil, no havia tot contagi, no era.
Havia, se venia directament de s'ingesta, sí, de carn en mal estat. Bueno, mal estat, afectada, no?
Sí. Afectada. Sí.
Més.
Molt bé, més coses.
Parlava també del primer nanosatèl·lit català. Sí. Se va llançar fa un parell de dies des de Kazakhstan, en la base de Baikonur. Un dia en parlaré d'aquesta base, un dia, ho deixarem aquí, i se va posar en òrbita juntament per mica amb altres 30 satèl·lits en un mateix coet, o sigui que eren molts i petitons. I què és el que té interessant aquest satèl·lit? Aquest satèl·lit és el primer de telecomunicacions en xarxa 5G de telefonia mòbil entre planeta i satèl·lit, per dir-ho de qualque manera. És el primer de velocitat i capacitat 5G de quinta generació. És primer de tots ells. Se calcula que al llarg del pròxim any i mig n'hi acabarà havent-hi més de 16 de satèl·lits d'aquest tipus, que òbviament funcionaran de forma coordinada. La principal utilitat que tenen és fonamentalment monitoritzacions del mitjà natural. Pots tu monitoritzar el cabdal de rius, pots monitoritzar les reserves d'aigua, pots monitoritzar fins i tot cultius, com estan anant els cultius, etc. Pots monitoritzar, sí, si és necessari fauna salvatge, que a vegades en determinats ambients pues, poden fer estralls i problemes. I se fa a través de satèl·lit precisament perquè a moltíssimes d'aquestes zones rurals àmpliament despoblades, etc., les comunicacions de satèl·lit són les úniques que són viables. Si qualcú de vosaltres, per exemple, qualque dia de vosaltres agafeu carretera i vos aneu, per exemple, de Barcelona a Saragossa en cotxe, passareu per moltes zones, sí, on veureu que no teniu cobertura de telefonia mòbil, perquè entreu en el que podríem dir quilòmetres de zones completament despoblades. És a dir, la telefonia mòbil és una... són xarxes de comunicacions molt potentes, però que necessiten de moltíssimes antenes, és a dir, hi ha d'haver una certa proximitat d'antenes. I això genera molt de buits de lo que en deien cobertura, no? Aleshores, les cobertures per satèl·lit eliminen aquest problema, o les comunicacions per satèl·lit eliminen aquest problema. Mira, no deixa de ser curiós. Digue't, Joan.
I perdona un moment.
Una pregunta. I l'estat espanyol no posa entrebancs que hi hagi satèl·lits catalans pel món?
El manco ni no n'hi ha posat, no sé si de darrere està fent o ha fet qualque tipus de maniobra, no ho sé.
És a dir, la posició de l'estat espanyol podria ser pensar diguem-ne, a sobirà el català per poder en nom de Catalunya enviar un satèl·lit al món des de, no sé, on has dit, Kazakhstan?
A veure, crec que això, si pagues, ho tens. Vull dir...
Sabem que podria ser que el Ministeri de Afers Exteriors fes maniobres per darrere per posar en
tant... Sí, més que res, pensant, a lo millor, en qüestions militars. Per exemple, estic pensant la mala relació que hi ha amb Rússia, i perquè això sigui Kazakhstan, era tecnologia ucraniana o russa, d'on devia ser?
T'ho intentaré averiguar.
No, ho dic perquè així com estan les coses ara de la Unió Europea en Rússia i tot allò que se va dir del procés d'independència de Catalunya i la relació amb Rússia.
A veure, la tecnologia del satèl·lit, no ho sé, la tecnologia 5G és bàsicament xinesa i coreana. Coreana del sud, eh? Uh-huh. Val? És a dir...
Quan dius 5G, vol dir 5G. No, perquè això de 5G sona a xinès. 5,
número 5 i lletra G. Eh? Val?
Ja.
Comunicació de cinquena generació. El famós internet de les coses és el que mos durat 5G. Eh? Perquè vos faceu una idea, eh? Cotxes connectats, neveres connectades, alarmes connectades, sensors de tot tipus connectats, etc, no? I més coses que vendran que ara com ara quasi no mos podem imaginar, no? Això és el que mos espera. Tenim temps per més? Sí, tenim temps per un altre. Sí, molt bé.
Sí. Tenim 4 minuts.
Mira, una d'aquestes que tu dius sí, però t'explico. A veure, no te diré que no, val? No te diré que no, però diguem que no és l'únic. M'explico. Investigadors del CSIC, del Centre Superior d'Investigacions Científiques, han determinat que probablement una important raó per les quals en els darrers anys ha augmentat de forma important en molts de països del món la quantitat de persones que estan diagnosticades de celiaquia i que per tant no poden ingerir gluten estaria precisament en la composició del blat. En concret, ells què és el que han determinat? Bé, ells han descobert, diguem, que el blat actual no només té més quantitat de gluten, sinó que també té més quantitat d'una proteïna que se diu gliadina. La gliadina és una proteïna essencial per, diguéssim, la creació i desenvolupament del propi gluten, val? És a dir, que van lligades una en l'altra. Dit d'una altra manera, el blat actual sembla tenir més quantitat de gluten que no el blat de fa 30 anys, no? En concret, ells mateixos diuen que la quantitat de gluten que ingeria una persona l'any 1970 fent una dieta, diguéssim, normal de farines era de 4,1 quilos per any, i menjant la mateixa quantitat de farina de blat avui en dia tu estàs ingerint 5,4 quilos de gluten. És el que ell diuen, mira, més proteïna i més quantitat de gluten, tal vegada estiguem aquí davant una de les raons per les quals darrerament hi ha més persones afectades de celiaquia. El que te deia jo, no ho poso en dubte, òbviament, no? Però també hem de tenir present, primera cosa, que avui en dia se diagnostica molta més gent que no, per exemple, en els anys 70, una...
Això era el que jo t'anava a dir, m'apareix que ara el diagnòstic una. És distint.
Segona, no? Sí o sí has de tenir un comportament, un component genètic, no? Val? És a dir, no per menjar gluten, si tu no tens una predisposició genètica, no acabaràs sent celíac, parlant clar. Val? És a dir, dins, per lo vist, el que se sap per ara, el desenvolupament de la celiaquia necessita un component genètic i també un determinat component ambiental, i l'investigació va precisament per aquests components ambientals, perquè ara com ara sembla ser que la genètica no és suficient, o al manco el que s'ha descobert per ara de la genètica no és ben bé suficient, eh? I en tercer lloc, no hem de perdre de vista que hi ha un component, diguem, bastant sorprenent, no direm que misteriós, no m'ho vull posar aquí en pla quarta mil·lenio, val? Però sí sorprenent respecte tot el que puguin ser les diferències que hi ha de presència de població celíaca entre diferents llocs. Te compararé, per exemple, Alemanya, en Finlàndia o en Suècia.
Sí.
És a dir, no t'estic comparant un país pobre amb un país ric, no. Diguéssim, t'estic comparant dos països, diguem que, rics i de zones geogràfiques bastant pròximes. Val? A Finlàndia sí. Hi ha un 2% de la població en celiaquia. A Suècia hi ha un 3%. Val? A Alemanya un 0,2%. És a dir, hi ha moltes diferències entre països. Ara com ara. Val?
Sí.
És a dir, no dubt que se treballa d'aquesta gent d'Estesic pot deveres aportar coneixement interessant, però crec que la cosa no acabarà aquí. És a dir, que crec que s'ha descobert una cosa també, però no res que pugui arribar a ser concloent, que podríem dir.
Mira, per, com sempre deim, ja que tu dius això no acabarà aquí,
no
dubtis, farem un seguiment, no? Segur que sí, segur que sí. Però és ben curiós això que has dit dels països, eh? Segur que se'n parlarà més. I doncs, bé, començàvem el programa diguem que avui era un dia ple d'efemèrides musicals i una d'aquestes efemèrides fa referència a Elton John. Per tant, tal dia com avui va néixer Elton John i, si vos sembla, escoltam una de les seves cançons, Sorry Seems to Be the Hardest Word, per acabar el programa d'avui. Gràcies, Biel, gràcies, Joan, i tornem demà en el Crepuscle en Cenestals. Bona nit. And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so, so sad. With the sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. So, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Siren seems to be the heart.